Hola a tothom. Avui ens submergim a París. Volem entendre com es va convertir en aquest gran centre literari, intel·lectual i com, bé, com ha canviat tot plegat amb el temps. Tenim unes quantes idees i dades per explorar-lo.
Hola, sí, és un viatge fascinant.
L'objectiu és clar. Per què París? Per què ha atret tants escriptors, tants pensadors? I com ha evolucionat aquest paper? Som-hi, comencem a estirar el fil.
Doncs, cal anar bastant enrere. El prestigi intel·lectual ja neix amb la Universitat de París cap al segle XII. Un pol importantíssim.
La Sorbona, per exemple.
Sí, tot aquell nucli. Però l'efervescència més cultural, més literària, s'accelera molt més tard. Sobretot al segle de les llums, ja al XVIII.
Anem per parts. Edat mitjana. La universitat ja hi és, i és l'única al nord de França fins ben entrat al segle XIV, oi?
Exacte. Fins al 1306. I un detall important. La cort real adopta el dialecte de París. Això ja comença, diguem-ne, a centralitzar la llengua i la cultura.
Clar, posant les bases.
I al segle XVII, amb l'humanisme, París es consolida com a centre. Després, el XVII, encara més. Richelieu hi té un paper clau.
Amb l'Acadèmia Francesa, suposo, fundada al 1635. Què pretenia, exactament?
Bé, l'objectiu oficial era regular la llengua francesa, donar-li esplendor. Però, és clar, també era una manera de centralitzar i controlar la cultura des del poder.
Tenia una funció política, també.
I tant. I això, sumat a l'auge dels salons literaris parisencs, fa que a mitjans del XVII, París sigui pràcticament l'únic gran centre literari de França.
És interessant veure com poder i cultura s'entrellacen aquí. Encara que el regne de Lluís XIV, amb la cort a Versalles, no va desviar una mica el focus?
Sí, sí. Durant un temps, Versalles va atreure molts escriptors protegits pel rei. Els salons parisens van perdre una mica de protagonisme, temporalment.
Però París no es va apagar del tot?
No, no. La vitalitat hi era. De fet, la creació de la Comédie Française el 1680 és una mostra d'aquesta persistència cultural a la ciutat. Un teatre nacional que encara avui és una referència.
I arribem al 18è, al segle de les llums. I aquí el focus torna a París amb molta força, oi? Els salons reviuen.
I tant. I curiosament, sota Lluís XV i Lluís VI, que diuen que tenien poc interès personal per les lletres. Potser per això mateix.
Potser sí.
Els salons, sovint liderats per dones molt influents com Madame de Lambert o Madame Tenzin, es converteixen en espais de llibertat intel·lectual, fora del control directe de la cort.
Allà es movien les idees, eh? Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, l'Abbé Prévost...
Exacte. Eren els llocs on es gestava el pensament de la Il·lustració.
I Voltaire. Se'l cita sovint com l'escriptor parisens per excel·lència d'aquell moment, amb aquell to seu una mica irònic.
Home, Voltaire representa molt bé l'esperit parisens de l'època, sí. Però no tothom m'ho veia igual. Jean-Jacques Rousseau, per exemple.
Ah, Rousseau. Ell va fugir de París, oi? La descrivia d'una manera molt crua.
Sí, sí. Deia que era un lloc de buit, de fumer i de boue. De soroll, de fum i de fang. Una visió gens idealitzada.
Molt potent, la frase.
Va buscar refugi fora, a Montmorency. Tot i que, curiosament, hi va acabar tornant cap al 1770. Però aquesta tensió... Atracció i rebuig alhora. És molt interessant.
Una tensió que reflecteix la complexitat de la vida urbana i de la creació dins d'ella.
Exactament. I és un tema recurrent en molts autors.
Saltem al segle XIX. La Revolució Francesa ho capquirà tot. Com afecta això a la literatura? Es diu que es democratitza.
Sí, la Revolució és un terratrèmol social i cultural. La literatura comença a tractar temes més socials, polítics, i arriba a un públic més ampli. Ja no és només per a les elites dels salons.
I París és l'escenari d'aquests canvis.
Totalment. Pensa en Balzac, en Victor Hugo. Les seves novel·les respiren París, els seus conflictes, les seves transformacions socials. La ciutat és gairebé un personatge més.
I al segle XX veiem que fins i tot la geografia literària dins de París canvia. Ja no és un sol centre.
Clar. Després de la Primera Guerra Mundial, sobretot entre 1914 i 1940, hi ha desplaçaments. Montparnasse es converteix en un nou pol d'atracció.
amb figures com Max Jacob, Leon Poulfarg...
Sí, i també altres zones, el Palais Royal, amb Jean Cocteau, Colette, o el Passage Choiseul, que apareix a La infància de Céline a mort a crèdit, Montmartre, amb Marcel Aimé.
I és quan arriben molts escriptors estrangers, oi? Buscant d'inspiració o potser refugi.
Exacte. És l'època de Hemingway, Henry Miller, Anaïs Nin, gent que ve atreta per la fama de París, o d'altres com D.H. Lawrence o James Joyce, que potser hi buscaven un ambient més propici per a crear.
La famosa Closerie des Lilas a Montparnasse n'és un símbol d'aquella època.
Sí, un dels molts cafès i llocs de trobada que es van convertir en legendaris. París no només crea la seva literatura, sinó que actua com un imant, un catalitzador per a la creació internacional.
Un autèntic laboratori.
Un lloc de trobada, d'intercanvi.
I després de la Segona Guerra Mundial, un altre canvi de barri protagonista.
Sí, el focus es trasllada a Saint-Germain-des-Prés.
L'era de l'existencialisme.
Exactament. Amb Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Boris Vian, Jacques Prévert... Cafès com Le Domagos, el Cafè de Flor, esdevenen els nous epicentres.
És fascinant veure aquest recorregut.
Sí, perquè si ho mires en perspectiva, els llocs canvien, però la funció de París perdura. Del Quartier Latin de la Universitat i les editorials, als Salons del Marais al segle XVIII, després Montparnasse a principis del XX i, finalment, Saint-Germain-des-Prés.
Sembla que la ciutat té aquesta capacitat de reinventar els seus espais literaris.
Totalment. I avui dia, gairebé cada barri té les seves plaques recordant els escriptors que van viure o treballar. La memòria literària és per tot arreu.
Llavors, per anar concloent, hem vist una París que es transforma constantment. Des dels inicis universitaris, passant per la centralització monàrquica, els salons de revolucions, fins a convertir-se en un mosaic de barris amb vida literària pròpia. Sempre atraient gent creativa, d'aquí i de fora.
Jo crec que la clau és aquesta adaptabilitat. La vitalitat literària de París sembla que es reinventa en cada època, reflectint els canvis socials, culturals. Els llocs físics poden canviar, el focus es pot moure, però el magnetisme de la ciutat com a espai de creació i debat sembla que es manté.
Una força que perdura. I això ens porta a una última reflexió, potser una pregunta oberta. En un món cada cop més digital, on les trobades físiques potser ja no són tan centrals, com està evolucionant avui aquesta funció de París com a centre físic de la vida literària?
Bona pregunta. Estan sorgint nous llocs, potser virtuals, xarxes digitals, que estiguin prenent el relleu d'alguna manera? O la necessitat de trobada física de l'ambient d'un lloc concret segueix sent insubstituïble per a la creació literària?
Queda la pregunta a l'aire. Molt interessant tot plegat. Gràcies.
Gràcies a tu.